Avui, en aquest espai d'astronomia en el qual mirem el cel, aprenem moltíssimes coses històriques que ens porten fins a l'actualitat. Volem centrar-nos en un personatge conegut, jo penso, per tothom amb més o menys profunditat. Estem parlant del senyor Galileu. I per fer-ho tenim amb nosaltres, com sempre, en Pau Bosch. Pau, bon dia.
Bon dia.
N'hem parlat així, ha aparegut, no, Galileu, en algunes dels programes que hem fet i que, del qual has dit, ja en parlem més endavant, perquè mereix, diguéssim, no, un espai propi, d'alguna manera.
Arribat el dia. Avui arribat el moment de parlar de Galileu Galilei, de la figura de l'inici del mètode científic establert com a tal.
Uh-huh. Anem a l'origen. Qui era?
Aquí entrem en un punt d'inflexió. Quan arribem a Galileu, independentment de les seves circumstàncies personals, alguna cosa canvia dintre del món. Estem en una època que ja és pràcticament el Renaixement, uh-huh. I amb el Renaixement també reneix la ciència. Venim ara de, si ens situem històricament, estàvem en un punt àlgid amb els grecs, amb els romans. Arriba l'església cristiana i hi ha un petit retrocés. Clar. Que comença amb la crema de la Biblioteca d'Alexandria.
Això...
I amb la pèrdua de coneixement del món antic. Això és una època de foscor. De fet, hi ha registres històrics on no es parla de l'edat mitjana com a tal, sinó que es parla de l'edat obscura. D'una edat en què el coneixement ens arriba amb comptagotes, que l'immobilisme és norma, i tot és quasi molt retro, no? Si fem un pas enrere, ja no ens en anem al temps dels grecs, sinó al temps dels fenicis, quasi, uh-huh. On el coneixement és molt místic, totes les preguntes ens porten a
les mateixes
a portes prohibides, cels, inferns, dimonis. Arriba el Renaixement i tot això és... Per què seguim fent això? Anem a tornar a aquell esperit de superació que teníem abans. I per mi el millor exemple és Galileu. Perquè Galileu, a part d'una persona que és notòria per les seves idees i per la seva genialitat, és una persona que és molt metòdica i documenta les coses que fa. S'atreveix a escriure, a anar guardant, a anar fent arxius i a anar estudiant sobre els arxius que fa. Galileu, el primer i més rellevant, és que és la primera persona que fa ús del telescopi amb una finalitat astronòmica. El telescopi ja existia, que ara vaig a fotre'ns una medalla aquells de les comarques de Girona. Es pensa que va ser un gironí, Joan Roget,
caram,
qui va inventar el telescopi.
El telescopi. Sí. Gran eina, no? Que penses?
Gran
en algun
eina.
Moment algú la va inventar i ha sigut una eina bàsica per poder observar.
Doncs Galileu agafa i diu, què passa si jo faig servir aquest trasto i l'apunto al cel a la nit? I ell, doncs, senzillament ho fa. Agafa aquest telescopi, l'apunta a les coses que li generen més curiositat i en una d'aquestes comença per la Lluna. Galileu comença a veure la Lluna i diu, ai, mira, si té estructures estranyes, això. Té zones clares, té zones fosques, té muntanyes.
Té com forats, no?
Té forats, té cràters. No li sap trobar una explicació, però ho dibuixa, ho escriu, li posa nom. Mm-hmm. A les zones fosques els hi diu Mars. Potser en aquella època es deia que en la Lluna hi havia habitants, els llunàtics. A dia d'avui de llunàtics només n'hi ha a la Terra.
Tenim uns quants.
A la Lluna no n'hem trobat cap més. Hi ha un d'ells el tens aquí davant d'un micro, no? Però Galileu ja comença a estudiar tot això. A més, ell es fixa en el terminador, la zona on acaba l'ombra, diguéssim, de la Lluna, la part fosca. I veu que el terminador no és una línia regular, sinó que el terminador té dents. Què són aquestes dents? Relleu, muntanyes, valls. La Lluna no és perfecta. Trenquem ja amb el que...
Amb aquells mites, no? Que
tot el que està fora és perfecte.
Exacte.
No, la Lluna és tan imperfecta com la Terra. I aquí comença el trencament de Galileu. M'estic adonant que tot allò que nosaltres consideràvem inamovible, perfecte, intocable... totes les esferes celestials de les que parlàvem.
Diví, en certa manera.
Plató, no? Pitàgores, Aristòtil, companyia. No, és veritat. Estem veient coses tan imperfectes a fora com les estem veient a dintre.
Que Déu-n'hi-do, també, al seu moment, tira per terra tot el que han dit els altres, eh?
Exacte.
Sí. Perquè, clar, hi ha un pes històric.
És un salt.
Clar.
Si tu dius, m'estic medint... Hi ha una frase, ara, per posar-la aquí, que sempre ens diu que caminem espatlles de gegants, que no sabem... Cada cop que pugem a les espatlles d'un nou gegant, veiem amb molta normalitat coses que no són nostres, sinó que li devem al gegant que les ha vist abans que nosaltres. Newton caminava a espatlles de Galileu, Einstein a espatlles de Newton, i tots els que vindran després ho faran a espatlles d'Einstein. Doncs Galileu caminava a espatlles de tot el món antic.
Clar, clar.
De tot el coneixement del món antic. I tot i així s'atreveix a dir, estàveu equivocats. Sí. No, a veure, ja havíeu vist coses que estaven bé, però sí, això sí. No. Anem a fer un matís, anem a matisar-ho. Comença amb la Lluna. Vale? Per si fos poc, diu, escolta, ja que observo la Lluna de nit, vaig observar el Sol de dia. I descobreix que el Sol tampoc és perfecte.
Clar.
Que el Sol té taques solars. I he de dir que en aquella època ni filtres ni res.
És el
res.
Que anava a dir, i si deixa la vista, no? Perquè, clar...
Galileu té problemes greus, clar, de vista cap a la seva, cap al final de la seva vida científica. Però al principi, com ell era una persona que treballava molt amb esclaus, en aquella època... Doncs
van ser els altres que es van quedar sense vista.
Va cegar molts esclaus abans de quedar-se
ell amb problemes de vista. Clar, és que el Sol, ara sabem, no? I se n'ha parlat molt, però clar, aquell moment, si tampoc tens el que tens, observes i a veure què veus.
Exacte. Déu-n'hi-do. Ell i els seus esclaus en aquest cas, doncs el que feien era això, no? Doncs anar apuntant, estic veient el Sol, vale. Aquí que hi ha una taca, doncs ho dibuixo. Aquí que hi ha una altra taca, doncs ho dibuixo. Una altra prova més, no és perfecta. Això està trencant amb el model. I amb un model molt important, el model de l'Església. Un model que en aquella època, doncs, n'hi haurà que seran geocèntrics i n'hi haurà que seran heliocèntrics, però el marge és o gires al voltant de la Terra o gires al voltant del Sol. No hi ha més. Aquí és quan entra, quan es fiquen problemes, Galileu. Agafa el telescopi i l'apunta als planetes. I arriba a Júpiter i el que veu de Júpiter és, per començar, un gran disc, una gran bola i quatre punts. Dic, ui, han aparegut quatre punts al voltant d'aquest gran punt de llum. Quatre punts que avui a la nit observo i em vaig a dormir. A la nit següent torno a observar i dic, ai, mira, si s'han mogut.
Estan allà, però estan en lloc diferent.
Així cada nit, i acaba veient que aquests quatre punts, als quals els hi posa nom, Io, Europa, Ganímedes i Calisto, quatre dels i les amants de Zeus, de Júpiter, doncs tenen un moviment que sembla estar lligat al voltant de Júpiter. Diu, vale, això és gran, això és molt gros. Per si fos poc, també observa Saturn. I amb Saturn també veu alguna lluna. Veu Tità, Rea, totes elles, Tritó, és capaç de poder-les ensenyar. Perdó, Tritó és de Neptú, ara m'he anat. Amb aquestes llunes que ell veu, he fet un descobriment gran. A més de Saturn, per si fos poc, el defineix com un planeta amb orelles, perquè és capaç de veure els anells.
Pot veure els anells. Estem parlant d'aquella època, no tenim un Hubble ara.
No, i és tot nou.
Clar.
Ell, Galileu, era una persona tremendament ben connectada, una persona que sabia parlar, una persona que se sabia moure en les esferes altes de la societat i tenia una amistat personal amb el papa de Roma. Una persona que té aquesta amistat, doncs, ja es veu en una posició on diu, bueno, no passarà res, no?
Si dic això, que contradiu el fins ara...
És amic meu, clar. No m'ho faria. Vale, doncs ell agafa i publica tot això. Ho publica sense censura, sense passar per el
veto. Pel sedàs.
Exacte. No hi ha algú que digui això pots fer-ho, això no pots fer-ho.
I com cau la seva publicació, Pau?
Cau fatal.
És una bomba.
Cau fatal perquè està contradint obertament a l'Església. I l'Església és una autoritat que es basa en el misticisme en aquell moment per establir. O sigui, el fet, la por, aquí de si no feu això anireu a l'infern. I si no feu això no accedireu al paradís. És la manera que tenen de controlar. I algú els està dient, ei, l'Església està equivocada. Si està equivocada amb això, perquè
no pot estar amb altres coses.
L'Església ha de fer alguna cosa. I com que en aquella època això ja és bastant una norma, ja tenen una mesura de contingència que es diu Inquisició. La Inquisició seria un cos sacropolicial, tremendament violent.
Totalment, que acabava cremant a tothom.
Exacte. I aquest cos es veu en necessitat de respondre davant l'ofensa de Galileu. Van a buscar-lo, se l'emporten de casa seva, I és un Galileu que quan publica tot això, clar, ell treballa tota una vida. També treballa en molts altres camps. Ell és el pare també de la relativitat clàssica. Abans d'Einstein, doncs, la relativitat, la diferència entre els moviments, era Galileu qui ho havia establert. I també, doncs, temes gravetats, tirant coses de la Torre de Pisa, Galileu va passar molta estona.
Ah, sí?
Sí. Doncs ell se l'emporten de casa i li diuen, ara et jutjarem. I et jutjarem per mentider, per heretge, per bruixot i perquè tot això que has fet està en contra de l'Església. Ell fins i tot busca l'ajut del papa, al qual li nega.
Clar.
No, ha trencat un pacte no escrit de no agressió.
Exacte.
Entre ell i l'Església. I ell se'l jutja i es fa una cosa que malauradament encara existeix als nostres dies, que són judicis que quan comencen ja tenen la sentència dictada.
Certament.
I l'agafen, l'interroguen, li preguntem, per què has dit això que has dit? I, ostres, jo tinc totes aquestes dades, jo tinc tot això, puc
tinc
demostrar...
Tinc proves,
puc
no?
Puc demostrar el que estic dient. Us ho estic ensenyant, no m'esteu fent cas, podeu observar-ho vosaltres mateixos, no em creieu, mireu, que no. Que això ho fa això. O sigui, o ho negues ara mateix.
Et retractes?
O sigui, la sort que tens tu és que et permetem retractar-te. Perquè si no, doncs et cremem viu.
Vas a la foguera.
Cap problema, clar. No passa res. Tenim una foguera allà fora esperant-te. Ell, com que sap que no està sol en tot això, que ha tingut col·laboradors, que sap que hi haurà gent que també
pot patir després,
decideix negar-ho. Bastant abatut, però decideix negar-ho. I tot acabaria aquí, però la llegenda de Galileu és més forta que tot això. La llegenda de Galileu, independentment de si és certa o no, introdueix un principi. Galileu es diu que quan va sortir de la sala es va atrevir a murmurar, fins i tot davant dels guàrdies que l'escoltaven, «E pur si muove». Tot i així, es mou. Encara que m'hagueu obligat a negar-ho, obligat a negar el moviment d'aquestes llunes i obligat a negar tot el que he publicat...
És així.
Ho puc veure. És així. Jo m'ho crec. I ell, fent això, si és que va fer-ho, o tant si va fer-ho com si no, aquí hem establert una màxima molt forta, que avui dia coneixem com el mètode científic. Amb el mètode científic, el que fem és l'observació sistemàtica de la natura. És a dir, jo no dic... això ha de ser així perquè és la perfecció celestial i quan ho observi buscaré la manera de justificar-ho.
Clar.
No, jo observo la natura, faig les meves anotacions i a partir d'aquí presento un model. Vaig a entendre el que veig, no vaig a intentar aplicar
coses
que crec en allò que estic observant. No aplico les creences a la realitat, sinó que la realitat fa que trenqui les meves creences i en tingui de noves. El mètode científic és molt fort, perquè és una eina que hem mantingut fins a dia d'avui. A veure, ara mateix encara estaríem tancats a casa i amb no sé quantes baixes diàries de Covid si no fos pel mètode científic. Pel fet que algú va aplicar aquest mètode, es va dedicar a estudiar el maleït bitxo i ha lluitat per treure'ns-el de sobre. Tot això és el que ha transcendit més enllà del personatge de Galileu. No tant com els seus descobriments, que són importants, sinó com l'actitud davant aquests descobriments. Perquè cal dir que si no els hagués fet ell, els hagués fet un altre. Tard o d'hora. És algo que estava allà, només que ell va ser el que va dir, ai, mira, ho faré.
Tota la seva documentació, perquè és el que dius, una cosa important, no? I del mètode científic també és tot el registre, perquè si no el coneixement passa de boca a orella i es perd, es canvia, no? És allò del joc del telèfon, però tot aquest coneixement, entenc que un cop tu el publiques, malgrat hi hagi tot això, i és, queda, d'alguna manera passa, no? A veure, evidentment no estem a la societat de les xarxes d'ara, que tot corre molt de pressa, aquella època era una altra història.
Era una època on va passar com podia no haver passat. Realment, el fet de que la Inquisició estigués cremant material cada 2x3 dificultava tot això. Però ell, el fet de publicar-ho abans de la censura, fer-se un nom, ser notori, ser un qualsevol, sinó ser Galileu Galilei...
Clar, això li va valer.
Això li va valer. I la seva persona va permetre que el seu coneixement doncs avancés. I va tenir gent que realment ja estava d'acord, que van poder corroborar el que ell observava i van continuar amb la seva feina. Així que sí, o sigui, això es va mantenir a través del nom i contactes de Galilei.
Al qual li devem aquest inici del que és el mètode científic. Que,
i tant.
Que dius que com a banda dels altres descobriments, que segurament molts, els que no l'hem estudiat o l'hem passat per sobre, no coneixem, perquè era gent que es dedicava la vida a això.
Sí.
És a dir, que des de que van començar fins que van acabar van dedicar la vida bé, a investigar, a conèixer, a redactar, a fer, a publicar. Després de tot això, Galileu va continuar, es va retractar per no morir, però després entenc que va continuar d'alguna manera fent sense dir o sense publicar. O
Galileu perquè, va clar, continuar situació treballant.
Situació complicada també.
Sí, perquè formava part de qui era ell. La seva curiositat al final va dir, bueno, jo no ho puc publicar, és igual, almenys ho puc fer.
Ho faré per mi.
Galileu va acabar els seus anys sec després de perdre la seva vista amb moltes observacions fallides al sol i bé, doncs acumulant dades que després
han servit,
altres no? van fer servir.
Fantàstic.
Sí. I a més, fixeu-vos perquè en tres capítols ens hem fet un salt de milers d'anys molt gran. Ens n'hem anat de no sé què coi tinc a sobre el cap a començo a veure patrons, començo a veure coses. I fixeu-vos que moltes vegades ha sortit el de hi ha una cosa girant al voltant d'una altra cosa. Els propers capítols entrarem
en matèria
en el que vol dir això.
Fantàstic. Sí. Pau Bosch, astrofísic, director de l'Observatori del Banyà, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.